El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, 9:30 minuts. Comencem la tertúlia del gall del monestir. Durant la campanya electoral fem aquestes tertúlies d'edició de butxaca que en diem nosaltres. Avui en companyia del Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
De la Maria Sansa,
bon dia. Bon dia.
I del Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Dèiem, edició de butxaca, tot i que un servidor s'havia oblidat d'avisar-los. Han vingut abans, però hem fet com una...
Hem vist el mercadillo, no te pateixis, hem anat a passejar pel mercadillo.
La prèvia. Estem immersos en aquesta campanya electoral. Una de les dades que crida l'atenció i que jo crec que preocupa la majoria dels partits, sobretot aquells que necessiten més suports de cara al 20 de desembre perquè doncs, o veuen perillar la seva posició doncs, que està tradicionalment doncs, marcada pel bipartidisme o perquè realment doncs, veuen l'esperança de tenir una presència molt més alta. Són aquest sector dels indecisos que inclús s'ha arribat a dir que rondava el 40%. Com veieu els ànims? Hem tingut ja debats televisius històrics, 9 milions d'espectadors al dilluns.
No sé com els aguanten la gent els debats televisius, però jo hi vaig intentar aguantar-ne un i t'asseguro que és pesadíssim allò.
Doncs jo me'ls empasso tots, Maria.
No, jo també ho vaig intentar.
Te'n passaràs el dilluns que fem a Cuat.cat a la Casa de Cultura a les 7 de la tarda?
El dilluns a les 7?
Sí.
Si no tinc, ara no sé com tinc l'agenda.
Doncs,
però si no,
convidats esteu tots.
Vinga.
Dèiem, una de les fonts, segurament els indecisos, jo no sé en l'època del 2.0 si els debats ajuden o no ajuden, o visibilitzem, com hem vist aquests dies, un munt d'aspectes i d'històries que potser no tenen massa a veure amb els problemes electorals, però que també doncs, ajuden a identificar doncs, un candidat que ens pugui agradar més o menys.
Jo d'entrada diria que sí que la impressió meva és que estem en una campanya, en unes eleccions molt obertes, molt més obertes que en altres moments i en altres conteses electorals. Vull dir que el bipartidisme que es debatia entre un i un altre, entre PSOE i PP, avui això està obert com a mínim a 4, i la mobilitat del vot i aquest percentatge tan alt d'indecisos fa que ningú pugui cantar ni victòria ni derrota ni sabem doncs, exactament ja els interrogants sobre els resultats. És a dir, és uns resultats oberts amb la gent. Capacitat de captar els matisos. Continua havent-hi, jo penso, parlàvem sempre del bipartidisme, continua havent-hi, em sembla, dues línies, dreta i esquerra. I dels dos clàssics, de la dreta o de l'esquerra, li han sortit dos partits emergents que els hi competeixen, és a dir, els hi estan doncs, lluitant per salvar o per avançar-los, i aquí pot haver els interrogants, és a dir, veure si es mantindran els dos partits històrics, de la dreta i de l'esquerra, o si aquests emergents doncs, es faran un lloc... Que pugui superar doncs, aquest dinamisme.
Jo crec que això és bo i és saludable per la ciutadania, perquè tu te'n vas a qualsevol Parlament d'Europa i no hi ha massa bipartidisme. Hi ha molts petits partits que el que cal fer és negociar. I veus, fins i tot a Grècia han negociat coses increïbles de negociar, no? Però jo crec que aquí ens hem acostumat massa a les majories absolutes, i les majories absolutes jo crec que no són bones per ningú, ni per la dreta, ni per l'esquerra, ni pel centre, perquè s'apoltrona, la gent tenim tendència a apoltronar-nos, a que ningú es queixi. Per tant, jo penso, estic d'acord amb el Josep Maria, això està molt obert i ja veurem què passa, però jo me n'alegro que hi hagi... més participants.
Jo en aquest moment el que diria és que més que indecisos són desencantats, és a dir, no es decideixen perquè no tenen cap interès en tot això, estan desencantats, sigui per la categoria dels polítics, sigui per l'experiència que tenen, sigui per la conducta, sigui pel que sigui, hi ha gent, molta gent desencantada, i que per tant diuen, ah, saps què, jo ja aniré a votar, si sempre són els mateixos, ho fan tot entre ells, etc. Segon, estic plenament d'acord amb que són molt més obertes, però aleshores fixa-t'hi que els grans partits tenen més avantatges, tant per anar pels espais electorals de la televisió, que ja sé que tots els periodistes protesten, jo crec que amb raó, de dir que ha de ser un tema periodístic i no un tema d'allò, però aquests tenen més més temps per exposar que els partits petits. Aleshores, és clar, ser petit i surar té molt de mèrit, vull dir, jo crec que és així. I sent tan obertes, jo crec que aquí el que crec que s'hauria d'imposar seria el balotatge. O sigui, el que fan a França de les segones eleccions. Uh-huh. És a dir, amb qui votaran aquests, amb qui s'aliaran, amb qui passarà, etcètera, etcètera. Jo crec que en aquestes eleccions així, d'aquest caire tan obert, el balotatge no fora cap... La segona volta no seria cap d'allò. I si tot això sumem, a més, a Catalunya, jo crec que Catalunya encara és pitjor. Vull dir, encara hi ha més desencantats amb les polítiques.
L'interrogant, jo, deies gent que passa. Jo penso que aquest 40% no vol dir que passen, sinó que tenen molts interrogants.
Exacte.
És a dir, els dos partits majoritaris fins ara porten, sobretot, moltes hipoteques del passat que no acaben, doncs, de satisfer a l'electorat perquè algú des de fora, des dels partits aquests emergents, els ha qüestionat. I, per tant, doncs, queda un interrogant. Com arriba el missatge? És a dir, jo la meva preocupació realment, doncs, com arriba el missatge, la diferenciació d'uns i d'altres en les propostes, en els projectes de futur. Perquè una cosa és retreure el passat amb totes les hipoteques que cadascú porta i l'altra és a dir, què podem fer perquè hi hagi aquest canvi? És a dir, en el fons, tothom està d'acord amb que estem en un moment, tant doncs, quan es parla de la Constitució com es parla un abans i un després. És a dir, això marca realment un tomb en la història política de l'Estat. De més presència o no més presència en els mitjans, Pasqual, jo et recordaria que vam d'unes eleccions autonòmiques que va passar exactament el mateix, i que per tant la dificultat dels petits de poder explicar que ells tenen unes respostes i unes propostes diferenciades, potser més atractives que els grans, però tenen menys, més capacitat d'arribar a la gent.
Però molts d'aquests petits, durant 2, 3 o 4 anys, han estat amb cadenes, moltes d'elles privades, sortint moltes hores. Una cosa és el que es fa al procés durant les eleccions, i cadenes catalanes que han estat sortint sistemàticament a partits...
institucionals.
Institucionals o preinstitucionals. Per tant, a veure, jo més aviat penso que més que la gent, a part de que segurament passa perquè ja està una mica cansada d'eleccions, perquè en aquest país volem que ens facin referèndums cada 2 per 3, però ens cansa anar a votar per les eleccions. Jo crec que la gent no ens diu la veritat del que pensa votar. Més que no saber què vol votar, ja no ens diu el que vol votar.
Jo em pregunto si el pes que té, tu has tret el 2.0, és a dir, les xarxes, quina capacitat tenen? Jo,
amb la gent jove sí, però amb la gent gran no.
Per això, vull dir, quin tipus de l'electorat està influenciat pel que corre en les xarxes i pel decantament que pugui haver-hi en els missatges, doncs, que...
No en tinc idea. De tota manera, volia fer al·lusió a l'entrevista que ha tingut ara el Pep Gimeno amb l'Aldo Ciprián de Ciutadans, i aquest senyor no sé si ha tingut un atac de veracitat o de sinceritat, perquè ha dit, diu, una cosa és lo que proponemos. Clar, aquest és el greu. O sigui, diu, una cosa és el que proponem i l'altra que després t'arribes a la realitat i trobes que no pots fer allò que... A veure, jo amb aquest aspecte...
Sí,
jo...
això és veritat. Que és que sí. Diuen, no, jo me'n vaig a Madrid a negociar la independència. Està maco, això, no? Vull dir, això és un canto al sol. És un canto al sol tan maco.
No, si vas a negociar-la, no.
I l'altra que va...
Però pots anar a negociar, l'altra cosa és que l'obtinguis. Però vull dir, és que...
I el Santiago Vidal diu, vaig al Senat, doncs, per dir no sé què. Vull dir, quan tothom diu...
Per cobrar un salari per anar al Senat o l'altre...
Això sí que seria un excés de sinceritat. Però vull dir... El que sí que crec és que un partit seriós s'hauria de primer mirar si es pot fer tot allò. Si es pot fer... Perquè si no es pot fer, ja no ho proposis. Si una cosa és anar a negociar...
Que aniria lluny, això, amb aquesta afirmació.
Podríem atacar, Pasqual? Podríem atacar, Pasqual?
Si es pot, no es pot, mare de Déu.
Però vull dir, és que jo crec que dius... Una cosa és el que proponem, però llavors que ho fan? Només per engrescar-te. Si això ho fessin amb un producte qualsevol, no és igual que sigui de alimentici, que d'allò, i diguessin... per exemple, ja ho diuen, el d'Anacol, que et treu
ja
el colesterol.
Ja ho fan, això. Les cases de màrqueting...
Jo li vaig dir al metge i diu, tu creus que amb un iogurt es passa el colesterol? No, veritat. Però és que és veritat, però t'ho anuncien d'una manera que sembla que et prens això i ja d'allò. Una altra cosa que recordo és que com les, per les dents o per la salut dental o el que sigui, dental, no mental, el fluor es veu que va molt bé, un polític li va dir al director d'aigües perquè no li fotien fluor a l'aigua, i així la gent quan begués ja se'ls quedaria el fluor.
Aquí clar, vam tenir un problema amb les mines d'aigua, te'n recordes? De sí, Vall d'Oreig, hi havia massa fluor.
Però és que clar, que no tenen... Bueno, però aquí Vall d'Oreig és diferent, però a les aigües resulta que només hi ha un 2%, un 3%, que és aigua de boca. Lo de més és per les indústries. A les indústries resulta que si els hi poses fluor allà, s'organitza un cacau de... I dius, home, però per què no tenen sabentes primer d'una cosa d'aquest tipus? Llavors diu, una cosa és el que proponem, pues, fes-te un escenari com si fos real, i jo crec que això és el que dona crèdit a la, descrèdit a la política. Mm-hmm. És a dir, diu, és que aquests prometre no fa pobre, apoyaré, jo no dic ara perquè no sé què, apoyaré l'estatut, l'altre, baixaré les pensions, però si de tot això no passa res, i clar, i dius, per què he de triar un tio que em diu mentides?
Perquè en el moment que tu el tries et penses que no t'està mentint.
Pues has d'aprofundir en el projecte.
Aquest és el problema, que uns no fem pedagogia i els altres es creuen el que els hi diuen.
Exactament.
En aquest nou mapa que visualitzem de la pèrdua del bipartidisme, en què apareixen, visibilitzarem segurament quatre forces clau, en aquest canvi de mapa, els partits, per exemple, catalans, que fins ara tenien moltes vegades la clau quan es perdien les majories absolutes,
exacte,
també desapareixen al mapa.
Sí. Sí,
és a dir, Jordi Pujol en el seu dia va poder pactar el Majestic, una sèrie de...
Va pactar amb tothom, va pactar amb el PSOE, va pactar amb el...
Però eren clau, era decisiu, és veritat, és veritat.
El PNB continuarà sent clau, jo crec.
Sí.
Clar, jo penso, perquè és un mapa...
Fixeu-vos el que donen les enquestes, és a dir, aquí anaven Convergència i Unió, que en tenien en aquests moments 16, em sembla, no? Les enquestes diuen que Unió potser no en traurà cap, I això que en diuen democràcia i llibertat, doncs en pot tenir 6 o 7. Uh-huh. És una pèrdua, però fortíssima, de presència i sobretot d'eficiència en el Congrés dels Diputats. Això vol dir que hi ha un canvi. Per això deia, estem en unes eleccions que ens canvien el mapa polític.
Però a mi em fa la impressió que el que està dient en Miquel és dir, si hi ha quatre forces fortes, no diguem empatades, però vull dir amb el de llonces, ja no els hi caldrà tirar de veta dels petits. Ja, entenent-se entre els grossos, ja n'hi haurà prou. Em sembla que és això el que t'estava referint.
Sí.
O sigui, segurament entre les quatre forces doncs, n'hi ha dos de dretes i dos d'esquerres, per entenent-se amb aquest.
Jo no ho veig tan clar, eh?
No, jo és el debat que proposo.
No, proposo jo perquè...
Jo no ho veig tan clar.
Ja, no veus clar,
que... majories absolutes.
Jo no veig clar que hi hagi dues forces de dretes i dues forces d'esquerres.
Doncs més o menys aquest és el missatge que es
aquest
transmet,
és el missatge.
I per tant si es transmet vol dir que alguna cosa, algun fonament té. És a dir, jo realment veig un PP i una dreta encarcarada històricament doncs corrupta, etc, el PP i gastada i cremada, i un Ciudadanos, per dir-ho d'alguna manera,
que li està sortint,
que és la dreta més civilitzada, però dreta i dreta. I a l'altre costat hi ha el PSOE amb totes les càrregues també que porta de desgast, etc, i un Podemos que està fent un missatge i una proposta des de l'esquerra molt més radical.
Saps què passa, així? Josep Maria, que no me'ls acabo de creure, els de Podemos.
Doncs jo me'ls crec.
No me'ls crec gens.
Doncs jo me'ls crec, Maria.
Jo ja ho sé,
I,
per
i estic il·lusionat que hi hagi un partit d'àmbit estatal que en el tema català, d'una manera molt explícita, faci una aposta per una consulta i un referèndum a Catalunya. I això no havia passat mai. El PSOE no s'ha atrevit, el PP no ho vol, i Ciudadanos tampoc. I per tant, doncs, és una petita esperança, una escletxa, que ens pot obrir el tema català, que és un dels temes que ha estat centrant, bàsicament, o molt, molt de part, el debat polític d'aquestes eleccions.
Jo crec que...
I aquí a Catalunya, això es diu En Comú Podem, que les enquestes li donen majoria, algunes li donen majoria a Catalunya, amb un posicionament molt clar en aquest tema de Catalunya i en el tema social, vull dir, és claríssim.
A mi continuo dient que és un que quan analitzo el discurs que fa algun dels líders, em sembla excessivament demagògic i m'agradarà veure d'aquí uns anys amb què queda aquest discurs.
A mi el,
si és que ho arribo a veure.
A l'Iglesias la veritat és que com a oratòria i de tots en comissió...
Fantàstic, com a oratòria, fantàstic.
Extraordinari. Té molta més capacitat. El Pedro Sánchez, amb tots els respectes, el trobo més bullit. Vull dir,
sí.
Si vols que et digui la veritat, a l'Iglesias el trobo molt bé. Ara, El que diu del referèndum, més clar no ho ha pogut dir. Abans d'un any esperava un referèndum, no sé què. Perfecte. Ara, això no sé com ho pagarà Madrid, eh? Bueno, Madrid a la resta d'Espanya, jo crec que és...
Bueno, però diu aquest discurs, molt bé, eh? Però fixa't, Pasqual, que fa el discurs aquí exactament igual que el fa a Cádiz i que el fa a Galícia i tal. No sé quin cost tindrà electoral, però jo admiro i penso que ho hem de valorar, i això em sap greu que els partits, diguem-ne, però consulta o doncs per dret a decidir, no siguin capaços de valorar-ho. No he sentit ni a Convergència ni a Esquerra Republicana de dir, ostres, per fi trobem un partit doncs d'àmbit estatal que aposta doncs per la consulta i pel referèndum.
A l'Iglesias el que passa és que fa una addenda al començament que diu, jo no vull que Catalunya marxi d'Espanya.
O sigui, trobo molt bé, clar, perquè la consulta és això.
Efectivament.
Això vol... No és a dir, defenso la independència, no. Sinó defenso el dret a decidir, i el decidir vol dir o sí o no.
Exacte.
I en aquest cas, ell diria que es quedés la gent, però que es quedés voluntàriament, democràticament, amb la consulta que tots em sembla que...
Amb la qual cosa podríem convenir que tot l'exercici que s'han fet alguns partits polítics aquí a Catalunya durant molts anys, amb un debat que vam tenir amb uns altres tertulians fa 3 anys, es havia començat la casa per la teulada. Perquè si es hagués començat dient volem només un referèndum, i ja veurem què surt, jo estic segura que el que hagués sortit no hagués trencat res en aquell moment, ara no ho sé.
Amb una gran majoria.
Ara no ho sé. I es van posar, com es diu...
L'ara davant dels vols. Sí.
Exacte. Per tant, i això ja no té arreglo. Això jo crec que en aquests moments no té arreglo. I s'ha aconseguit dividir un munt de partits polítics que havien tingut un pes específic a Catalunya i que havien fet la seva feina, m'agradi o no m'agradi uns més que els altres, però havien fet la feina relativament bé.
Jo estic d'acord, o sigui, el que passa és que la casa per la teulada dius, bueno, al final mira, aviam si tinc un sostre, un trespol per poder d'allò, però la veritat és que s'ha començat per la teulada perquè no teníem per enlloc més començar-la. Tant de bo que ens haguessin deixat fer un referèndum, és que això ja ho havíem demanat mantes vegades i només com a, no quiero ninguna de esto que pueda romper España, però jo aquestes frases me'n recordo perfectament.
Sí.
I clar, dius, bueno, doncs què farem? Bueno, no serà el referèndum al final.
I aquí ve la negociació política, Pasqual, aquí ve la negociació política. Jo és que penso que no s'ha negociat bé.
Però igual
ja ho sé que no ho puc arreglar i que és un dia per dia ara, però no s'ha negociat
igual
bé.
Igual que es diu que dos no es barallen si un no vol.
Exacte.
Dos no debaten si un no vol. Vull dir.
I els grans temes de fons no resolen avui per demà.
No.
És a dir, la pressa aquesta de dir, doncs com que ens diuen que no, doncs ara doncs fem el salt encara més impossible encara. Sí. Perquè està clar, de dir, doncs del dret a decidir, a dir, doncs independència sí o sí, el salt encara és un salt mortal.
Dir
que està clar, dius, bueno, això doncs, allò que deies abans, dir si es pot o no es pot, és a dir, tinguis clar en quin context i en quines condicions estàs jugant aquesta acció política.
El que
política.
Passa que aquest discurs que Esquerra Republicana havia fet tota la seva vida i li havia anat més bé o més malament, Convergència no l'havia fet mai, aquest discurs.
No. I si el fem més a la força, si vols que et digui la veritat.
I la gent es pregunta si s'ho creu del tot o no s'ho creu, o és purament doncs perquè doncs ja això enganxa, i emocionalment això és molt important, i aquí s'ha jugat amb les emocions, i en canvi doncs la política és l'art del possible, i s'ha de fer doncs dir pas a pas, però tenint clar on es vol arribar, cert. Vull dir, i la independència és un objectiu legítim, totalment, perfecte, però doncs dir no, dir aquí ho farem pel nostre costat, dir unilateralment, és dir, escolta, això no va enlloc.
El que passa és que amb aquesta política d'acoso i derribo de la res, fixa-t'hi ara, no és per introduir un tema nou,
però
realment que l'Audiència Nacional vulgui jutjar a 5 ajuntaments que l'únic que fan és recolzar un... És que a mi em sembla que...
Però els ajuntaments no han rebut cap requeriment, jo crec.
Sí, em sembla que sí.
De l'Audiència
Nacional. A més, la notificació l'han rebuda. De què se'ls ha obert
jo crec que no sé exactament,
però saps què passa, Pasqual? Que està clar, és a dir, aquí perquè juguem això, juguem a les coses boniques i alegres, sí. I tal, quan hi ha una resolució que ja ha estat suspesa, un cop suspesa, jo dic abans tu podies dir, jo m'hi afegeixo, però un cop ja està suspesa, sí. Poder dir, doncs nosaltres és igual, nosaltres la recolzem
i nosaltres més,
nosaltres encara, però, i escolta, però oi que t'han dit que això no pot anar, fins aquí no pot anar, doncs dir... què faràs? Doncs és simplement foc d'encenalls. Te la jugues o doncs tindràs problemes, bueno, tu mateix.
Ara, reconeixem que els ajuntaments és la, hauria de ser la part més popular, diguem-ho d'aquesta manera. Llavors, fins a quin punt aquesta resolució era de quatre polítics? És que de tota
la... Però és que la resolució aquesta, escolteu, dels mateixos que la van redactar, consideren...
És l'únic ajuntament que no ha rebut la notificació oficial de la resta.
Però almenys n'hi ha dos però, que sí que els van rebre.
Sí, vull dir que...
que el rebran.
Serà una qüestió més
no, per això no crec que vagi molt enllà.
No,
tot això,
espero que no tingui recorregut. No. Perquè és l'Audiència Nacional, que si fos el Constitucional seria diferent, però l'Audiència Nacional són serios, són seriosos.
Sí, ja vam comentar que això quedaria segurament en res, perquè és una declaració d'intencions que no tenia... Vull dir que és el que deia vosaltres, de fet, a l'altra tertúlia. Hi havia l'interventor, hi havia el secretari, i és... Vull dir que...
Sí, si no van decidir que no passava res...
La resolució no és una declaració d'intencions.
No, no, em referia a la moció de Sant Cugat.
I la moció, de suport és la moció de suport a una cosa que no és només una declaració d'intencions, eh? Vull dir que no juguem...
No, no, però vull dir que no tenia... rectifico, no volia dir declaració d'intencions o un punt de partida, simplement que és que no tenia... entenc jo, amb la supervisió d'interventor i del secretari, no tenia cap efecte que articulés res econòmicament o que afectés econòmicament l'Ajuntament, que és això el que demana la investigació, en realitat, si s'ha fet ús o no
de recursos materials
de l'Ajuntament per dur a terme alguna cosa. Això no, però al principi no ha estat així.
Jo crec que els ajuntaments, si són del mateix color dels que han aprovat la declaració, pues han de donar el seu suport.
Però això hauríem, fixa't que si anéssim per aquest camí, Pasqual, cada llei que faci l'Estat o i tal, els ajuntaments diuen, nosaltres estem a favor de l'avortament, doncs fem una declaració sobre l'avortament. Estem a declaració... Sí, però això, jo penso que estem sortint del marge de les competències i de les responsabilitats. Sí,
però aquí s'estableix, és un altre tema que també hem comentat, no sé si amb aquest aquí grup de tertúlia o no, però si l'Ajuntament o la Corporació Municipal, al seu ple, s'ha de dedicar només a l'execució i gestió dels recursos locals, o si també, a part, com que hi ha un element polític important a dins del consistori, també han de donar opinió d'alguns aspectes també que afecten a la vida global. Vull dir, el tema, per exemple, de l'avortament, és veritat que i jo entenc els arguments, ni estic a favor ni en contra, però entenc que algú pugui dir és que això no toca parlar-ho aquí perquè no podem decidir res i no farem res. I un altre argument que també trobo força coherent és que aquí també hi ha gent que s'hi pot trobar aquest problema i no està de més que políticament un consistori doncs mostri
però,
la seva
opinió. Però fixa-t'hi que és diferent i, de més, almenys... Perdó, en la meva època la Junta de Portaveus intentava reconduir aquestes mocions. No és el mateix que tu facis una moció a favor del poble de Palestina, vull dir que jo possiblement la recolzaria, que facis una moció a favor o en contra de l'avortament, perquè l'avortament t'afecta molt directament. El que passi al poble de Palestina et pot afectar d'una manera més a largo plazo, més subsidiària. Per tant, penso que sí que s'haurien de canalitzar el tipus d'emocions, si afecta a la població o no afecta a la població directament.
Però la meva d'allò és, a veure, l'Ajuntament és merament administratiu o també es fa política?
Es fa política.
Sí, jo crec que també es fa política, sí, l'Ajuntament. A veure, asfaltant un carrer política, no es fa política.
Bàsicament municipal.
Sí. Vale, però,
no
però,
política però, clar, internacional, per exemple, o d'estat o de tal.
Maria.
No, una cosa és mostrar simpaties per unes històries i tal, però quan tu entres en el camp legislatiu, tu no hi tens res a dir amb això.
Ja.
A nivell municipal.
Vale, però llavors és que les mocions de vegades...
són emocions, més que emocions són emocions.
Són còmiques. Perdoneu perquè clar, com que estic fora...
Però en el cas de Catalunya, per exemple, en el cas que ens ocupa aquí Sant Cugat, sobre la moció rupturista, desconnexió, com li vulgueu dir, en un moment entenc que no és una proposta més que surt del Parlament, sinó que és una proposta conflictiva o una proposta d'alguna manera que pot generar un debat que va més enllà del Parlament de Catalunya. En aquest cas... s'entendria o no que els ajuntaments haguessin dit la seva respecte d'això, perquè és una qüestió segurament transversal, que a més enllà de ho toca tot, ho transforma tot i situa la Generalitat en un altre
però,
escenari.
Però fixa't que la correlació de forces al Parlament és una. Uh-huh. Els ajuntaments, cada ajuntament no és un altre, no té res a veure. Llavors reproduïm un debat uh-huh. Amb una relació de forces que no és exactament la nacional, la del Parlament. Llavors, es distorsiona totalment. Tu pots trobar-te, llavors, això que majoritàriament s'ha aprovat al Parlament, que amb uns ajuntaments en què doncs, hi hagi majoria, que sigui doncs, socialista o... que es faci el debat igual i surti un altre en contra. I tornem... Ja. Surti una colla de debats i dius, escolta tu, deixem la plataforma de debat a la instància que toca, i els altres, doncs escolta, anem al carrer a manifestar-nos, en tot cas, però no cal fer servir la instància del consistori.
A veure, Josep Maria, mentre els plens siguin públics i els retransmeten, per exemple, com aquí a Sant Cugat, els mitjans, etc, els votants de Sant Cugat volen saber què pensa el cap de llista...
Cap de llista, sí.
No, però, clar, és que el debat de l'Ajuntament... El cap de llista, perdó, de l'Ajuntament. O sigui, aquí a Sant Cugat hi haurà uns senyors que han votat pel PP i llavors arriba i surt la moció de l'avortament. I llavors volen veure com es manifesta aquest, inclús per encoratjar-lo a continuar per aquesta línia, no sé què, és que si no, no sabrien com... O sigui, jo crec que és important que la gent sàpiga doncs has estat molt bé, tu li has dit no sé què. En el fons els regidors són una espècie de parlamentaris fracassats.
Però cadascú al Parlament ja hi té el seu representant, ja sap l'electorat el que pensa el seu partit i tal. No reproduïm els debats amb correlacions de forces diferents i contradictòries. Per tant, això és un embolic total en el debat.
El que passa és que això no passa habitualment, eh? Vull dir, en aquest cas en concret hi ha hagut 5 ajuntaments que han fet una acció que jo també penso que sí.
No, 5, molts.
N'hi haurà més.
Perquè al moment són 5 els
que no serveix massa per res. Vull dir, llavors, bueno, és una declaració d'intencions i s'han quedat tranquils. Vull dir, ja està.
I de vegades en el final de la moció diu i passar-li còpia al Parlament Europeu perquè sàpiguin... Sí, és que per això deia que de vegades són còmiques de coses d'aquestes que dius, bueno, com no sé quin poble de València va donar... Va pactar la pau de que el Napoleó no els havia declarat non gratos, no sé què, i van dir, bueno, ja pot... Sí, hi ha coses d'aquestes
doncs
que són una
mica l'acord estranyes. Entre diferents instàncies o administracions de diferents colors també ens porten notícies positives, com és que les tarifes del transport públic de l'àrea de Barcelona queden congelades del 2016, i això és un acord transversal entre doncs, l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana i la Generalitat, que situen l'any que ve els mateixos preus per a les zones 1, 2 i 3 que afecten a l'àrea.
I qui pagarà els dèficits? Perquè, clar, aquí al final...
Jo crec que el millor que podríem fer era no generar dèficits.
Tu m'explicaràs.
Però entenem que això està calculat, potser... No els hi surt bé.
Això és un preu públic i és un preu públic i el preu públic s'ha d'anar acostant en el cost del d'allò. Evidentment, si no s'hi acosta, vas creant un dèficit, però si tu vas a la congeles, això que... Clar que l'IPC ha pujat molt poc i crec que no afectarà gaire.
Però potser també és una mesura social, entenc jo, eh?
Sí, sí, esclar. I llavors...
És una inversió en temps positiu.
I llavors has de posar diners. Llavors has de posar diners.
Bueno, llavors aquí hi ha la diferència entre les esquerres i les dretes.
Efectivament. Aquí tens tota la raó.
Doncs no sé si ara marxen o venen en tren.
No, jo marxo a peu.
A peu tots. Doncs ho deixem aquí. Nosaltres tornem també demà a partir de les 9 amb l'entrevista que toca de torn de la campanya electoral que serà Esquerra Republicana i a 2:15 la tertúlia. Gràcies per haver vingut el Josep Maria Balcells, a la Maria Sansa i al Pasqual Dosso.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia a tots.
El gall del monestir.